digo mi mismo, atrevo a ir, aquí me ayudo.
Aquí, Neus Rosell, ¿no trobeu un bar?
Tu Neus molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, un codi marró.
El nom en clau és Josep Maria.
Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
Al voltant de 1500, a Espanya.
Escolti,
què?
I aquest poc rigor?
Eh?
Conem molt justos d'informació?
Noi, no tinc gaire, no sé gaire res avui. No, la infància del nostre protagonista, no tinc datos.
Per on? D'Espanya, Madrid, Sevilla? Digue'm.
No sé, anem justos d'informació, Jair.
Bueno, m'estimo més que sigui així, que no pas que ens inventem coses, també t'ho diré.
No, inventar-nos res,
No, aquí no ens inventem mai res.
Si no ens traurien el Premi Sàpies.
I aquest sí que no, eh?
Aquest sí que el volem, eh?
Aquest sí que no vull que me'l treguin de...
Bueno, és que ja no hi és aquí, perquè és que ens el van demanar de Catalunya Ràdio i l'hem portat allà i encara no ens l'han tornat.
Per què ens el van demanar de Catalunya Ràdio? No. Què n'han de fer del nostre premi?
Crec que en Jordi Borda li volia ensenyar a un amic seu.
Que no s'ho creia.
No s'ho creia. Jo no en crec que l'hagi guanyat el Sapiens al búnquer. I ja te'l portaré.
Déu-n'hi-do,
ja
quin paperàs en Jordi Bordes. Deu trobar cada element que no es creu els premis que ens donen.
Ara.
I ell ve de donar la cara per nosaltres.
Sí.
Bueno, Jordi, escalf des d'aquí.
Escalf i ànims a les compareixences al Parlament. Que
Déu-n'hi-do. Sobretot, gràcies.
Bueno, no sabem ben bé els orígens del nostre protagonista, però tampoc són gaire difícils d'imaginar, no patiu.
Però centrem-nos, pares rics, pares pobres...
Pobres. Si no saps més o menys, és que són pobres.
Clar, és veritat.
Si fossin rics ja sabríem qui són.
Aquella gent que tu vas a casa d'una persona i té un arbre genealògic i sap i va a petar molt lluny, dius,
rics.
Aquests manegen. Perquè el meu besavi no sabia ni dibuixar un arbre.
No. I és clar, si tires enrere la meva família, a partir del rebesavi, li preguntes qui era el seu pare, ja no ho sabia.
Però si les nostres famílies, del 36 enrere, tots morts?
Home, bueno, tots no, perquè som nosaltres, però bastants, sí.
Sí.
Bastants. En fi, són tan pobres que dormen al carrer, Jair. De fet, el pare ni tan sols l'arriba a conèixer. El nostre amic el criaran la mare i els germans.
Déu meu, senyor.
Evidentment, tampoc va a l'escola. Serà un analfabet tota la vida. Però el tema de l'escolarització és el que menys ens ha de fer patir. El pobre té altres problemes al cap. Ara arriba el drama de veritat, eh?
Més drama.
Sí, quan només té 2 anys,
sí.
Un regiment de soldats espanyols el segresta, l'aparta de la família i l'enrola en un vaixell cap a les Amèriques.
Però un nen de 2 anys?
Sí.
Però com vols que viatgi a les Amèriques un nano de 2 anys? Però escolta'm una cosa.
Què?
Aquí... Quan m'has dit que els segresten amb 2 anys,
sí.
Hauria d'haver sonat un... drama,
sí.
Un so de drama. FX, cop, tensió.
Sí.
Drama.
Sí.
I me poso unes gavines i un mar aquí com si no hagués passat res.
Bueno, està el nano viatjant cap a Amèrica.
L'an... T'ho diré com ho diria el president del Futbol Club Barcelona, en Pau Descansi. L'han sequestrat.
Uns espanyols.
Uns espanyols.
I encara no sabem aquest nen on va néixer exactament.
No.
Poder era català.
No.
Això llavors ja et duplica el drama.
Ai, Déu meu.
Amb 2 anys el nostre amic ja forma part de la tripulació d'un vaixell de guerra espanyol.
Per favor.
El que passa és que amb 2 anys el nostre amic ha tingut temps de créixer ferm, això sí. Corre per la coberta del vaixell com un boig i s'enfila per tot arreu. Té molta energia. És incontrolable.
El niño lobo és un nen llop.
Més o menys.
Què vols dir?
En aquest cas té més de llop que no pas de nen.
Però què vols dir? Que el nostre protagonista és un quisso?
Doncs sí. Ens hem de tranquil·litzar perquè fa 2 pàgines que estem parlant de la vida d'un quisso.
Ah!
Ara potser entendreu més coses.
Ah, el perro Sánchez. És bon nom per un gos posar-li Sánchez.
Home!
Com se llama el perro?
Sánchez. Concretament, el nostre amic és un alà espanyol, un gos de presa autòcton d'Espanya.
Ja el visualitzo.
Sí.
És gos de quillo?
Completament.
Sí?
És gos, sí. És que te'l venen amb el quillo. S'ha de quedar aquest noi, si vol el gos. Us heu d'imaginar una barreja d'un gran danès i un mastí. És un bon tros de bitxo, eh? 50 quilos de pes, ja hi pots fotre.
Sí. 50 quilos?
Sí.
Quin llamp de gos, no? I té nom?
Té nom. Els mariners del vaixell li posen un nom. Sí, home, sí. Li diuen Becerrillo.
Ostres, és totalment nom de gos de quillo.
Sí.
Eh?
Ven aquí, Becerrillo.
Becerrillo. I ve una bèstia de 50 quilos.
Becerrillo, que te pillo.
No, perquè et pilla ella, tu.
Sí que et pilla ella, Nató. Els soldats espanyols estan encantats de tenir-lo entre les seves files. En Becerrillo és jove i sempre té ganes de jugar. És un gos que sota el seu pelatge amaga una musculatura espectacular, té molta força, és l'orgull de la companyia.
La culpa sempre és de l'amo, mai del gos.
No, 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 el gos, pobret. El gos fa el que ha vist a casa.
Sí, exacte, fumar.
Fumar. És en aquest cas, els amos volen que el gos sigui tan violent com es pugui.
Però què dius?
Sí, home, clar, són guerrers, clar, estan en un barco.
Clar, clar, clar.
En Becerrillo està destinat a ser un gos de guerra, un gos d'atac. El Quiso encara té la mirada pura i brillant, perquè encara no ha entrat en combat, però cada dia l'estan entrenant per ser una màquina de matar enemics.
Ostres, no veig que no serà un capítol com el d'en Hachiko, eh?
Noi, és com va anar, estem relatant la història real. Heu de saber que l'imperi espanyol feia servir els gossos de presa com una de les armes per lluitar contra els natius americans que no acceptaven viure sota el seu domini.
Enviaven els gossos
el gos,
allà?
Sí.
¡Saca el perro, tomate!
¿Qué dice el indio que no quiere hablar español? Dice que no.
I el gos? Bueno, espera.
A veure, el gos, el més sensat, el gos,
sí,
eh?
Sí, que,
a veure, vamos a hablarlo, un momento.
Voleu dir un momento, ya le comento yo lo que queréis, ¿qué queréis?
Som al 1508 i en Becerrillo forma part de la companya de la companyia d'en Juan Ponce de León, un dels militars més importants de l'imperi. Ell serà l'encarregat de conquistar Puerto Rico.
En Becerrillo?
Sí.
Sol, el deixen en Puerto Rico.
A Puerto Rico.
Conquista.
I conquista, Becerrillo. Coge el bolet. Els espanyols desembarquen i fan saber a les tribus que ara la religió única del territori és la cristiana. Els indígenes contesten... Aviam... Parlem-ne.
Parlem-ne, què teniu, què oferiu? Què oferiu?
Les negociacions acaben de pressa. Els espanyols despleguen la seva força i massacren els indis sense pietat.
És que l'espanyol del segle XVI...
Sí, ens queixem dels d'ara, però...
Sí, però els d'abans encara parlaven menys, eh?
Sí. Per primera vegada, en Becerrillo haurà de demostrar les seves habilitats. És hora d'entrar en combat.
Que s'assusta el perro! ¡No dispare!
¡No dispare! Durant els atacs, en Becerrillo és el gos més ferotge del bàndol espanyol. És una màquina de guerra. Els indígenes no havien vist mai una cosa tan grossa i tan terrible com en Becerrillo. Els colonitzadors estan encantats de tenir en Becerrillo al seu costat. En més d'una ocasió, el gos salva la vida dels seus amos. Les cròniques de l'època descriuen l'actuació del gos. Becerrillo ataca a los enemigos con furia frenética y defiende a los amigos con gran valor. Dan más miedo 10 soldados españoles con Becerrillo que 100 soldados sin el perro.
Ostres,
ojo, Becerrillo, ostres,
Becerrillo,
És que els gossos...
10 tios amb un gos, I te conquereixen Puerto Rico.
Sí, sí, sí. També és un exèrcit raro, eh?
Sí, 10 tios i un gos. Home, jo els he vist passejant pel Raval, també, aquests.
Una vegada, l'altre dia, no fa gaire, va venir un noi... Molt de Barcelona.
Sí?
Molt de Barcelona.
Molt,
Exageradament de Barcelona. I es van escapar uns gossos d'uns caçadors.
Sí.
Uns gossos petits d'aquests.
Els
gossets aquests de caçadors.
Sí.
I van venir allà al corral de les cabres i hi havia aquest noi molt de Barcelona. I va sortir el mastí, tenim un mastí gros de protecció, sí, a protegir el ramat, va sortir contra els gossos aquests i ens va agafar un... Una escena una mica d'uns moments de nervis, no? Passa res, no passa res, tranquil, tal. Vaig agafar el mastí jo i tal, i els dos gossos. Però aquests gossos són vostres? Diu, no, són d'uns caçadors que estan caçant el porc senglar per aquí. Diu, aquest gos pot matar un porc senglar? Diu, no, home. No.
No. Un petidor d'aquells, de què serà?
Així és petit. Diu, no pot matar el porc senglar, però marca. Què vol dir que marca? Diu, bueno, marca on és el porc senglar i el fa sortir, llavors... I diu, oh, que maco. Dic, bueno, després el garden un tiro, eh?
No el passeu. No li vols en purpurina per
senglar. En fi, bueno, no ens despistem. Estàvem amb un gos conquerint Puerto Rico.
Sí.
En Becerrillo és un gos molt intel·ligent. Al cap de pocs mesos es converteix en una eina indispensable pels conquistadors. Ha demostrat valentia i noblesa en incomptables ocasions.
Noblesa?
Noblesa. Es veu que sí, no sé. En Becerrillo és noble. A més de ser un fidel amic dels seus amos, també és noble amb els enemics. Resulta que a vegades algun indígena presoner dels espanyols s'escapa del campament,
sí,
i en Becerrillo és perfecte per seguir-li el rastre.
I què té de noble, això?
Doncs que en Becerrillo, un cop troba el presoner que s'ha escapat, el pinça pel braç sense fer-li mal i el porta una altra vegada cap a la base.
Ui! En Becerrillo l'agafa i passa cap aquí.
Sí. No el mata, eh? No el mata.
És veritat, això que dius?
Això és veritat. Almenys això diuen els cronistes espanyols de l'època. Expliquen que si els presoners no es resisteixen, en Becerrillo els domina sense fer-los mal.
I si es resisteixen?
Ah, llavors ja és un altre tema. Llavors sí que, bueno, salta a sobre i els hi arrenca el cap d'una mossegada. Però vaja, això ja és només si no volen. És com en Rex, el gos policia.
Home,
si anaves amb bones intencions, ell et respectava.
És un animal de respeto.
Sí. Bona
Rex,
sèrie, aquella, eh?
Sí, no, a mi no m'agradava
no?
gaire.
No, Rex. Rex, un policia diferente.
No, era alemany, aquell gos, a més a més.
Era un pastor alemany. No tenia per què ser alemany. Sí, a raça, era un pastor alemany.
Però ell, vols dir que no era alemany?
Ell parlava perfectament català. Com hem comentat, amb el temps en Becerrillo es converteix en una peça indispensable per aconseguir la victòria. Ara l'equipen amb un collar de punxes i una cuirassa per protegir-lo de les armes enemigues.
Cada cop és més quillo.
Sí.
Cada cop és... O sigui, collar de punxes i cuirassa. Ha digievolucionat el gos, eh?
Sí. Millor això que allò que he vist últimament, eh?
Què has vist últimament?
Uf. Gent amb collars de gossos lluminosos per passejar-los de nit.
Ui, això ho vaig veure.
I veus un, a 20 centímetres de terra un llum a les fosques que es mou. Clar, si no saps de què va, jo truco als Mossos d'Esquadra.
Home, o a l'Iker Jiménez.
Sí. Perquè no tinc el número, però
no,
si no...
No. I n'hi ha que fan pampallugues.
Fan pampallugues més, i tal, que el gos li ha d'anar perfecte, allò també, pels atacs epilèptics.
Sí, va
allò...
perfecte.
Una de les històries més famoses que protagonitza en Becerrillo és quan està sota les ordres d'en Guilarte de Salazar.
És que no hi has d'anar a fer res amb un tio que es diu Guilarte de Salazar, perquè et portarà problemes.
Mira, un dia, després de capturar un poblat indígena, en Guilarte de Salazar té ganes de gresca. Ganes d'entretenir la tropa amb alguna bestiesa de les seves.
Ai.
En Salazar agafa una de les velletes del poblat i li entrega una carta. Li diu que és una carta molt important que ha de lliurar al governador. Els soldats es fan un tip de riure al veure que la pobra velleta no entén res. En Salazar li diu que s'afanyi, que és una carta molt important. La velleta comença a córrer i és llavors quan en Salazar ordena deixar anar en Becerrillo perquè la persegueixi i la destrossi allà mateix.
Déu meu.
Els soldats estan encantats amb la broma.
Quin panorama. No, home,
en Becerrillo surt disparat cap a la pobra velleta. Cau a terra, la pobra dona. El gos s'acosta a la velleta, obre la boca...
Ah, no!
I li llepa la cara per aixugar les llàgrimes a la velleta. Oh!
Becerrillo.
Becerrillo.
Becerrillo. Becerrillo, mare que el va parir.
En Becerrillo no té cap intenció de matar-la. El gos... ha sabut interpretar que la velleta no era cap amenaça i que tampoc intentava fugir.
Té més seny que els soldats espanyols, en Becerrillo.
Sí.
És així, eh?
És així. És més noble que molts dels colonitzadors. També és veritat que després de llepar-li la cara es fot a pixar a sobre de la velleta per marcar territori, però això ja és un altre tema.
És perquè no vingui un altre gos i se la mengi.
Exacte. No hace falta comérsela, que ja l'he marcado jo. La qüestió és que el gos no l'ha matat, tu.
Val.
Per primer cop, en Becerrillo ha desobeït una ordre directa dels espanyols.
Ostres, home, és que no... No, però... Sí, molt bé, però... L'espanyol no perdona, eh?
No. L'animal sap distingir els enemics dels civils innocents. Però compte, perquè també es diu que sap distingir les índies més atractives de les que no ho són tant. Becerrillo guarrillo, eh?
Però què és això?
Els seus amos estan encantats perquè en Becerrillo sempre captura les índies més atractives.
Però què és aquest tot en baix?
Noi? És el que fa el gos, eh?
Però què és aquesta pel·lícula?
En Becerrillo sempre rep una ració doble de menjar, moltes vegades amb menjar més bo que la resta de soldats. Fins i tot rep un sou per la seva bona feina.
A veure... un sac de galetes de Cosby no compten com a sou, eh?
Doncs ja pot riure perquè cobra un sou aproximat al d'un soldat ballester. Ojo, eh?
Això és molt...
No sé qui li ingressen.
No,
però...
el bízum a nombre de qui és?
És un sou que es queda al seu amo, evidentment, per comprar-li menjar i material.
Val. Ei, la musiqueta de La dama i el rodamón, eh?
Sí. És que no tot ha de ser guerra i destrucció. En Becerrillo també ha de tenir temps per trobar l'amor i aparellar-se. Ho farà amb una gossa que també volta per la base. Sí. És de raça, com ell, i els seus fills també seran utilitzats com a gossos d'atac. Dels cadells, qui tindrà un paper més destacable serà en Leoncico.
Leoncico?
Leoncico!
Però què vols que faci un gos que es diu així? Ah, Leoncico!
Doncs si arribem a tenir una mica més d'informació, li hauríem fet un búnquer, perquè el fill ha sortit tan encantador com el pare. En Leoncico és conegut per ser l'acompanyant de batalles preferit d'en Vasco Núñez de Balboa. És un dels primers gossos europeus de veure l'oceà Pacífic.
Mira, que és el gos explorador. O sigui, si fan la patrulla canina d'aquests...
La Dora, l'exploradora. És en Leoncico. També hi ha molta llegenda al voltant de la seva figura, però la més coneguda és que li van quedar les dents de color vermell de la quantitat de nadius que va matar.
Déu meu! No, no muerde, solo quiere jugar.
Ah!
Solo juega.
Solo juega, indio.
Solo juega. Se li ha menjat un braç.
La pobra dona, un moment.
Déu meu. Bueno, ara ja... Ara tenen les joguines aquelles per netejar les dents.
Ah, sí, sí. Hi ha uns palitos, també.
Sí. Que, ui, després de menjar-se un... Què?
No ho puc explicar.
No?
No.
Segur que no.
No. Puc, no m'apreteu, sisplau.
No, però no... Jo només et preguntaré, però no pots, perquè hi ha... gent amb noms i cognoms implicada,
perquè
hi ha marques implicades.
No hi ha cap marca, és una situació que no...
Si diu que no...
No puc, no puc.
Si diu que no, és que no es pot.
La veritat, no puc. Després...
Portem molts de dies sense preguntes parlamentàries.
Sí. Millor que continuem així. Continuem així.
I si un cas quan acabi el programa ja en parlem.
Després, si de casa la mitja part aquí en el de rècord, els afortunats que heu vingut us ho explico.
Sí, fem-ho així. Va.
Tornem al nostre protagonista.
Sisplau.
Som a l'any 1514 i en Becerrillo encara està en actiu.
Però quants anys té aquest nano?
Està, no ho sé. Està ajudant a defensar el territori conquistat. Ara el líder de l'expedició és en Sancho de Aragón. Una vegada els indígenes ataquen la base espanyola. En Becerrillo, com sempre, és el primer d'entrar en combat. Mata, ojo, 30 enemics.
30 enemics.
Però no evita que capturin en Sancho de Aragón. Els indígenes decideixen raptar en Sancho per negociar amb els espanyols. L'obliguen a pujar una canoa. Això sí que no, eh?
No perquè no, el gos li fa por la canoa.
Sí. Saben que des de l'aigua, sobre les canoes, són més forts que els espanyols. Els indígenes es coneixen molt bé la zona. Ha sigut un atac llampec i han aconseguit segrestar en Sancho de Aragón. En Becerrillo es llança a l'aigua i persegueix els seus enemics. Ell, tot solet, aconsegueix alliberar en Sancho.
No, això no pot ser. Un gos, si no pot, no se sap enfilar en una canoa.
No en sap, normalment no en sap,
no.
Però vaja. Bueno, pot ser fals.
Sí, no?
Segurament. Resulta que en Becerrillo rescata en Sancho, però una de les fletxes enemigues arriba al quiso.
Home. Carai. Però que és un hipopòtam.
Era molt gros. La punta de la fletxa estava impregnada de verí i en Becerrillo queda inconscient al cap de pocs minuts. Ostres. En Sancho de Aragón, que no havia plorat ni quan va morir sa mare, intenta salvar el seu amic pelut. En Sancho plora desconsolat mentre intenta reanimar-lo.
Intenta reanimar-lo perquè se li ha mort en ell.
Que et deixen el gos un moment i se't mort,
sí,
també, nano.
Sí, hi ha gent especialista en aquestes coses.
Sí, en conec uns quants. Ja no hi ha res a fer. En Becerrillo es mor. Els soldats queden molt tocats per aquesta pèrdua. Mai s'havien vist soldats espanyols tan afectats.
Ostres, tu, Becerrillo.
Becerrillo, que va ajudar-los en totes les batalles fins al final i va donar la seva vida per rescatar el seu general. Finalment, els soldats decideixen que li faran un enterrament militar i que li donaran els mateixos honors que un cavaller de l'exèrcit.
Carai, la campana i tot hem tirat.
Sí. De portes en fora, no diran a ningú que en Becerrillo és mort. Els indis li tenen pànic. El gos és una arma psicològica molt potent. Els convé que es pensin que encara és viu.
En Sancho de Aragón, el paparàs, explicant als seus superiors que el gos...
El perro ha muerto, pero ha muerto. No vamos a decir nada a los indios.
No lo vamos a hacer público.
Así, y ¿vale? Tú, José, de vez en cuando ladras. Que tú lo imitabas bien.
Sí.
¡Rau, rau, rau!
Vale.
Aquesta ha sigut la història d'en Becerrillo. El terror dels nadius, un gos considerat l'arma de combat perfecta, el quisso, que va acompanyar els colonitzadors espanyols durant les campanyes d'Amèrica. Voleu veure'l?
Home.
Becerrillo.
Per això ha pagat aquesta gent.
Hòstia, és com el meu.
Aviam.
Aquí el voleu veure? Sí? Guaita'l. En Becerrillo.
A veure, porta uns quants devices,
sí,
que no li posaries al teu gos, com no, per exemple, un pinxo.
Aquí. Porta com un pital, un pitet aquí.
Un pitet amb una navalla.
Amb un punyal apuntant endavant, sí, sí. I un collar de punxes.
I també una cresta punky, sí, feta de ganivets.
Clar,
és
clar.
El gos més metal,
sí,
que he vist a la meva vida.
Sí, sí,
és una autèntica salvatjada.
A veure, difícil decisió avui, perquè va ajudar els espanyols a colonitzar diferents pobles nadius.
Sí, a veure què diu la gent. Jo pregunto, no mateu el missatger. Becerrillo, el gos conqueridor espanyol, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Ui, 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 el pobre quisso, que queda fora. El quisso queda fora.
Quisso queda fora.
Aviam.
La Neus esperonant al públic que no el deixin entrar.
Home, però a veure, aviam. El gos aviam. No ho va decidir, eh? El gos no té consciència del que està fent.
El gos no sap si es vol... Aquesta gent, que al principi hem dit que el van segrestar, però realment el van adoptar,
sí,
per convertir-lo en una màquina assassina.
Sí, sí, també
és veritat,
sí, sí.
Però clar, el gos deia, aquesta gent la que em don menjar.
Ara, ell que no sap.
Nosaltres sempre estem aquí amb la història.
I a la velleta li va llepar les llàgrimes.
Li va llepar les llàgrimes.
I va pixar després, però hem dit que això no tenia importància.
El gos que vosaltres sempre esteu, el gos és molt noble, el gos és de qui li deu menjar.
Ara. Què? Anem a sotmetre, fem una segona volta. Aviam, tornem-ho a intentar, Jair.
Becerrillo, l'adorable gos. L'adorable gos assassí és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No!
Però és que és la primera vegada que un animal queda fora del búnquer,
T'estàs plantejant el veto?
Jo no he utilitzat encara el meu dret a veto,
No, cap dels tres l'hem fet servir encara.
Doncs crec que ha arribat el dia. El gos no en té cap culpa que anés a parar a mans de qui va anar a parar. Se li va obligar a fer una feina que ell no volia fer.
Moment històric. Peyu fa servir el seu veto, el dret de veto,
per salvar un colonitzador espanyol. Aquest... No, un moment. Un moment.
Deixeu que parli.
Un moment. Aquest és el titular que trauran el Triangle. Però si posem una mica de context en la història,
sí,
a la meva argumentació, sí, és que estic salvant un gos indefens que se'l va treure,
sí,
se'l va prendre del seu hàbitat,
sí, senyor,
natural,
sí, se'l va alimentar i se'l va donar una llar. Ara et diré una cosa, hi ha més gent ara mateix en el planeta a favor de salvar els animals que de les persones.
Sí, exacte.
Per tant, no crec que se't crucifiqui
decisió. No crec que passi res.
No crec que
Malgrat el que heu votat, fort aplaudiment, i el vull sentir, fort aplaudiment pel nostre amic Becerrillo, que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell...
No sé si puc fer servir el meu veto per treure coses que ja s'han dit.
No, en Peyu ha gastat el seu.
Jo he gastat el meu avui, dijous 4 d'abril. A partir d'aquí, si entra algú al búnquer que no m'agrada o no entra, m'ho hauré de menjar amb patates.
D'acord, ja està.
Això serà així, ja s'ha gastat.
Em sembla fortíssim el que acabes de fer.
Els altres dos no els heu gastat,
no? No, Doncs, mira que vaig dubtar, jo amb la Nation, Carry Nation.
La Carry Nation.
Doncs mira. En fi, no estava gens d'acord.
No m'agrada aquest gos.
T'hem sentit cridar allà darrere, fora, fora.
Perquè ell diu, ell és indefens i no sé què. Bueno, també els nens també neixen indefensos i després els pares els eduquen
no
de tal
mateix
manera. I tanques
no és el mateix.
Bueno, a mi gent que mata nadius, gent o gossos que maten els nadius.
El gos no té culpa.
Ara no li agraden els gossos que assassinen nadius.
Ara no li agraden a la nena.
Tenim la pell molt fina avui. Passem d'aquest tema.
Aquest gos és que s'assembla molt al meu, a més a més.
És que de veritat.
Jo massa ho creu.
De veritat. Vols
que et digui.
En Becerrillo.
Va, a veure.
Què tenim?
Sí, més cosa. Això que he dit de distingir índies guapes de lletges.
Què? Perquè m'ha semblat molt gros, això.
A veure, ho explica un cronista que es diu Gonzalo Fernández de Oviedo.
Sí.
I afirma que quan les índies eren guapes, perquè clar, com ho sabia distingir, com? Doncs, quan eren guapes, es quedava palplantat davant d'elles, contemplant la seva bellesa.
El gos, eh?
Oh, que guapa.
Sí.
I mentre que bordava a les índies que eren lletges.
Mira,
està,
la bellesa és molt
segons
subjectiva.
Segons el criteri del gos,
El cànon de bellesa d'un gos.
És que què? No té cap mena de sentit, això. Va, jo no m'ho crec, però és igual. Això, que un gos fos el company d'un soldat, no és gens estrany.
No.
Els animals eren utilitzats sovint a la guerra o a les conquistes. En el cas de la Primera Guerra Mundial, per exemple, eren utilitzats com a transport, comunicació i companyia, també.
Sí, bueno, mascotes n'han tingut sempre. Mira,
sí.
La Legión.
Sí.
Aquí vam, al búnquer vam parlar d'aquell os borratxo,
amb
dels russos.
Buitec, sí. Hi havia tant cavalls com burros i mules, fins i tot camells. Sí, sí, portaven menjar, aigua, munició i medicaments als homes del front. Però també hi havia aquells gossos i coloms que portaven missatges,
sí,
que no estaven ben bé allà. Abans molts soldats anaven a cavall, però amb la nova guerra, on hi havia armes de foc, doncs ja era
molt
més complicat.
No, al cavall no li agrada, no li agrada l'explosió i els trets.
Que l'altre dia vaig haver de parar el cotxe perquè hi havia un cavall al mig del carrer.
Ah, sí?
Sí, dic que era això tan gros, era un cavall que estava ben entrevessat. No, estava a sobre.
Amb un humà.
Amb un humà a sobre. Vigileu amb aquestes coses.
Sí, bueno, home, en principi si hi ha un humà a sobre s'ha de poder controlar.
No ho estava gaire. Però vaja. Seguim. Pel que fa concretament al nostre protagonista, tot i no dir que s'havia mort, el van enterrar amb tots els honors com si fos un soldat d'alt rang, eh?
Sí?
No un soldat i prou, dels potents.
No, dels bons.
I com heu dit, va morir per culpa d'unes fletxes enverinades i és molt curiós perquè el gos anava protegit. Anava protegit amb una armadura feta expressament per ell.
Sí.
Ah, doncs guaita. La gent de Santa Eulàlia de Riu Primer, els hi preguntaré el següent. De quin material estava feta l'armadura de Becerrillo?
Aviam.
Opció A, de ferro. Opció B, de fusta. I opció C, de cotó.
Allà és marró.
Sembla fusta, això.
La foto...
Sí,
bueno, el dibuix...
Sí, no sé jo, eh?
Bueno, el dibuix pot ser una interpretació.
Fusta, ferro o cotó?
Sí,
no?
Sí.
Va. És que si diem de ferro públic, on es podria moure, no?
Les armadures també ho eren de ferro i bé es movien, però bueno.
A, B o C, Santa Eulàlia de Riu Primer, vinga. Ferro, fusta, cotó.
Fusta, us sembla bé?
Fusta.
Vinga, va, fusta, a veure si és la B.
Va.
Doncs no!
Serà cotó.
Es veu que van pensar que el millor material per protegir el gos era cotó.
El cotó que no li fa al·lèrgia.
Exacte, carda-li cotó.
Ostres, cotó, clar. Ostres, l'han matat d'un fletxasso.
Com que ho sé?
Què ha passat?
Si portava això de cotó.
Però si duia l'armilla de cotó. Qui la va posar a la secadora?
Quin desastre. Quin desastre.
Parlàvem de la Primera Guerra Mundial, on hi havia animals que involuntàriament eren reclutats per ser militars, i potser teniu molt clara la funció d'un cavall o d'un gos,
sí,
no? Però sabeu que en el cas de la Segona Guerra Mundial també comptaven amb ratpenats?
Ratpenats?
Ah?
Què dius, ara?
Se'n deien ratpenats bomba.
Hòstia.
La infanteria de la Marina dels Estats Units es va gastar fins a 2 milions de dòlars durant la guerra per provar si els ratpenats podien ser petites bombes per poder-les tirar al Japó.
Vaja.
La idea era lligar bombes incendiàries als ratpenats,
sí,
i llençar-los sobre el territori enemic.
Però això no pots llençar la bomba directament sense el ratpenat.
No, els hi fa més gràcia que vagi per allà el ratpenat, que voli.
Ojo, el departament de I+D.
Sí.
Vaya, vaya, de traca, eh?
La idea era que volessin per sobre els magatzems i fàbriques, això que fan els ratpenats,
sí.
I que es clasdessin els dos, bomba i ratpenat.
Vaja.
Ho van provar.
Ah, sí?
Van invertir diners,
sí?
Van fer fins a 30 demostracions i finalment van dir, que no funciona.
Això no és una, això és una merda. Això els hi podia haver dit jo abans de començar.
Exacte.
Ostres, 30 demostracions.
Diu que al final van preferir les bombes atòmiques.
Molt bé.
També hi havia fures que es veu que eren encarregades de buscar conills i matar-los perquè els soldats es poguessin alimentar.
Ah.
I atenció, perquè tenien el seu propi passaport i portaven vestits de camuflatge a les fures.
La fura?
La fura, amb vestits de camuflatge.
I el passaport amb la foto que te'l fa policia. Somrigui.
I amb el nom.
No sé. L'exèrcit comptava amb una bona colla d'animals. De fet, mira, faré una pregunta a la gent de Gironella.
Gironella.
Va.
Em sabríeu dir quants animals aproximadament es van fer servir durant la Primera Guerra Mundial? Opció A, més de 6 milions. Opció B, més de 10 milions. I opció C, més de 16 milions.
Anem a tot. Pot ser qualsevol.
Olin, va.
Anem a tot. Anem a tot. He vingut a jugar. Vinga,
16. Doncs vinga, anem a veure si és la C.
Ah, va.
És molt, eh?
Són molts animals.
Més de 16 milions.
És dos vegades Catalunya. Sí, sí. Ah,
també, de fet, n'havien de mort, també, per enverinar aigües i tot, també els feien servir, aquests animals, no sé si compten.
No,
suposo,
no es llença res.
O per tirar bombes, clar. Va, i parlant d'animals que serveixen pels humans, sabeu quin va ser el primer animal que va anar a l'espai? Vosaltres ho sabeu? Bueno, clar, no ho dieu, ho dirà la gent de Mas Roig. A veure, repeteixo, sabeu quin va ser el primer animal que va anar a l'espai? Opció A, un mico.
Sí.
Opció B, unes mosques.
Sí.
Opció C, un peix petit.
Però no va ser la gosseta Laika?
No ho sé.
Oh. Ja.
Un mono, no? Un mono, sí. Mono. Sí, sí.
Crec que també.
Un mono.
Un mono.
Molt bé, anem a veure si és un mico.
Oh! Què dius?
Sí que hi va, un mico hi va anar, que tenia nom i tot, però el primer va ser la mosca de la fruita, es diu.
Vaja.
Ostres, sí, va ser a finals de la dècada dels 40, quan sí. Els Estats Units van enviar una càpsula plena de mosques de la fruita i va ser el primer enviament d'un ésser viu a l'espai. I atenció, perquè la missió va ser un èxit i les mosques van tornar vives a la Terra.
No ho puc creure.
Sí. Sí.
L'únic animal que no em feia pena que rebentés per l'estratosfera...
Bueno, és que la mosca, si és impossible treure-la dins el cotxe, imagina't dins el coet.
Clar.
Li obres la fi... És que allò de les mosques és horrorós.
Sí,
quan estàs a dins el cotxe, i jo no sé quants accidents provoquen les mosques,
molts cada any.
Però jo no he fet moviments més estranys dins del cotxe que per culpa d'una mosca.
I
oh, és que el
sí.
Mòbil, no podeu mirar el mòbil, deixa't estar,
no,
a les mosques.
Les
està prohibit viatjar amb una mosca.
Que no et farà cap mal.
No, no, no.
Perquè jo entenc que hi ha una vespa dins el cotxe.
No, però emprenya.
Que és més fàcil de treure la vespa dins el cotxe. Obres la finestra i marxa.
Ja, és més intel·ligent, la vespa.
És molt més intel·ligent.
Ja ho veu, la mosca... La mosca, estàs a punt de matar-la 20 vegades, que dius, que ho veus que t'acabaran matant aquí dintre?
Sí, sí.
Surt del cotxe i raga, torna a entrar. Que no veus que no t'hi volen aquí? Però no, no, insisteixen.
Doncs anar per l'espai. Podria estar parlant amb una mosca que...
Astronauta.
Només l'ha encertat la fila del mig, els dels 16 sí. Milions d'animals, per sí. Tant, d'on són? Els de Gironella, eh?
Sí.
Gironella, que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Pac, per fer una bona calçotada, allioli, mongeta seca, salsa de calçots, que seran...
Per qui en senti la cançó de la Neus.
Cuidado.
Jo el que vull és estar amb tu. O...
No, no, no. Han vingut a jugar, eh? Però...
Sí, 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 a veure si amb tu, amor, estimar...
No?
És d'un grup català?
Sí. Sí. Per aquí davant no ho saben, i a darrere em sembla que també. Ho saben tots menys els del mig.
Tots menys els del mig, que són els que l'han encertat.
No? Mira, això d'aquí que sentiu és una pista. Mm.
No és Amics de les Arts. Bueno, no. Davant de... que no l'encertaran.
De música no en sabem.
Anem a fer-ho extens a tot el públic.
Vinga.
Neus toca i quan deixi de tocar contesteu a veure qui és el primer que ho endevina. Prou, Neus.
Més et coneixo, més com m'agrada el teu gos.
Com molt bé! Com més et coneixo, més m'agrada el teu gos. De qui és aquesta cançó, Neus?
Dels Pets.
Dels Pets, i això ho ha encertat la Mercè. Fort aplaudiment per la Mercè i per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634-68-77-70.
Hola, Peyu.
Hola, bona tarda, equip del Búnquer.
Mira, que estem aquí davant del Teatre Borràs esperant que actuïs i acabem de mirar les entrades. I clar, què ha passat?
Que ens hem adonat que no actuaves a Barcelona, que actuaves a Vic. Total, que ens hem quedat sense veure't.
I que ens feia molta il·lusió, a veure, portàvem com un mes esperant que arribés aquest dia. Hem deixat especialment de sort per venir-te a veure a Barcelona.
i efectivament ens hem quedat sense veure't, així que res, que si podríem vindre a veure't al búnquer, bueno, i a tot l'equip.
Gràcies.
Adéu.
Aviam.
Madre de Déu.
Encara estan prou de bon humor.
Hi ha gent que no s'acaba d'entendre, eh? O no. Sigui, hem fet tota una campanya que es diu Fora de Barcelona, actuem al Teatre de Call d'Atenes. Quan compres les entrades, sí, surt una entrada que posa un logo gros d'una C, Teatre, sí, de Call d'Atenes.
Sí, però sí, bueno, això no vol dir res, eh?
Ah, la gent va amb l'entrada del Teatre de Call d'Atenes al Teatre,
sí,
Borràs,
a Urquí, sí,
a plaça Urquinaona. Molt bé,
podria
molt bé.
Podria haver sigut jo perfectíssimament.
Que hi ha gent que es confon a vegades que no té massa explicació, eh? Avui entre el públic hi ha la... l'Elisabet.
Sí.
Què ha passat?
Elisabet, li podem acostar el micròfon a l'Elisabet, sisplau?
Mira, aquí el tens.
Elisabet, ens pots explicar què et va passar? Això és, ara l'hem enganxat, que sí, no s'ho esperava, això.
Perquè pensava que no...
Doncs...
No us en recordaríem.
Aviam.
Pues, bueno, res, que jo pues, vaig llegir el correu en diagonal una mica...
El
i...
correu per venir de públic al búnquer. Sí. Perquè no és la primera vegada que vens.
No. És la primera.
Sí, però no és la primera vegada que ho intentes.
Ara, això sí. Aviam. Bueno, jo havia de venir amb una amiga que, pobreta, doncs, no ha pogut estar. I jo la vaig liar moltíssim, la vaig dir, va, que et recullo, va, que anem a sopar fora i arribem d'hora, que tal. Sí. Total, que arribem aquí a les 9 del vespre, aparquem aquí fora i jo veig que no ve ningú. I nosaltres, ojo, el cotxe, bueno, clar, un cachondeo, no? Feia temps que no ens veiem, ojo, és que... I, bueno, a les 9:20, crec que era a les 9:20, i dic, coi, colla, dic que no ve ningú, dic que raro. I vam veure que sortia un noi,
i la productora,
dic, calla, surto del cotxe, que li demanaré. I dic, és aquí el búnquer, no? Així és com en plan, que no se n'entén ningú, que no hi ha ningú, però... I diu, sí, és aquí. Dic, ai, vale, dic, és que estem esperant per entrar. I clar, no, i em va posar una cara.
Home, clar.
I em diu, sí, és el búnquer. Diu, però aquí no hi ha ningú, eh? Dic, bueno, dic, però bé, hauran d'arribar. No, dic, perquè nosaltres ens han citat ara i 25. I diu, no, és impossible. I jo, no, dic, és veritat. Dic, colla, t'ensenyaré el mail. I li ensenyo i diu, has mirat l'hora? I faig, hòstia. Bueno.
La citació era a les 9:25 del matí i va venir a les 9:25 de la nit.
Ara,
està bé.
Sí. Imagina't, Elisabet, a la tornada, que no volia ni trucar al meu home per dir-li és que m'he equivocat. I el meu home diu, i t'estranya?
Podries bé passar, perquè mira, avui, ara que s'ha dit ja que és el matí que quedem a vegades...
No, això no s'ha dit, el no que ho hagi deduït ho ha deduït.
Ah, que si ho ha deduït, vale. Doncs que podeu entrar sempre que vulgueu, perquè avui ha vingut un senyor que no coneixíem.
Ah, sí. Estàvem esmorzant i ha entrat a fer el cafè. Agafa un cafè, dic, si agafa.
I tots quatre, érem quatre, i hem dit...
Ho ha dit tan convençut que sí. Ningú sabia qui era aquest senyor.
No, ningú, podria haver sigut un de vosaltres, del públic.
Ho ha dit molt convençut. La qüestió de la vida és actitud.
Sí,
en fi.
Ja està.
Bueno, Elisabet, finalment has pogut venir de públic, ja està, avui no t'has equivocat d'hora. Perfecte. Molt bé. Neus, no sé si hi ha algú més del públic, a banda
sí,
de l'Elisabet, vol fer alguna pregunta.
En Guillem de Gironella, que ens ha portat una cosa.
Guillem, aviam.
Aviam, què passa?
Sí, va, un parell.
Un parell de coses.
Un parell de coses, eh?
Està bé.
Es bon... trenques... Home! Ah,
coses què passa?
Que no es trenquen,
home,
que
hi ha embotit aquí. Una llangonissa.
Això amb reivindicació, perquè la matança del porc hauria d'estar protegida i no perseguida.
Sí.
I l'altre són carnets de soci d'una ràdio que tenim a Berga, Ràdio Pinsania.
Ràdio Pinsania, hi ha un pinsà.
Sí.
Què és això? Sí. Per escriure una poesia que no sigui política he d'escoltar els ocells, però per poder escoltar els ocells que cal que cessi el bombardeig. Marwan Mokol, poeta palestí. I què hi foteu aquí a Ràdio Pinsania?
Bueno, som de les poques ràdios lliures que encara matem per FM, que vivim aquí en aquest buit legal que ens han deixat la... Mm-hmm. Corpo i d'altres.
Carai.
I fem el que podem.
Molt bé. Ràdio Pinsania.
Amb lluita, sempre amb lluita, això sí.
Molt bé. Llangonissa, d'on és aquesta llangonissa?
L'hem fet nosaltres.
L'heu fet vosaltres, eh? D'un porc que us veu matar vosaltres.
Sí.
Molt bé. Doncs ens la fotrem a la vostra salut. I ja, si volem sintonitzar Ràdio Pinsania...
90.6 FM pel Berguedà.
Pel Berguedà.
I radiopinsania.cat per internet.
Tots aquests del Berguedà que quedeu encallats allà a la neu abans d'arribar al túnel del Cadí, doncs...
sintonitzeu.
Fiqueu el 90.6 i us donaran informació de com es posen les cadenes.
Ja hi juguem, a vegades hi juguem, sí.
Molt bé.
El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres.
Hola, Búnqueres. Soc Olga, de Rubí. Vaig obrir un petit meló. Vosaltres quan canvieu el paper del vàter, el paper higiènic, el tros de paper que penja, el poseu cap a dintre o cap a fora?
No m'ho crec.
Això ja es va contestar.
S'ha parlat,
s'ha parlat moltes vegades.
Jo quan veig un rotllo que està mirant cap a la paret, tinc la necessitat vital de canviar-lo cap a fora.
Fora, sí, sí.
I...
Oh, ja està, ja està, ja està.
No és que però... No sé,
ja està, ja està.
No es fa així, no?
Ja està, ja està.
Quin creieu vosaltres que és l'ordre que s'ha de posar?
Prou, Olga, ja està.
Olga, prou!
Olga!
Amb l'ordre de les coses. Com s'ha de fer? Quan poseu el pa... Quan feu el pa amb tomàquet...
Altra vegada!
Primer el tomàquet i després l'oli, o primer l'oli i després el tomàquet?
S'ha apuntat. Adéu. S'ha apuntat totes les preguntes que s'han fet al búnquer i les ha anat repetint.
I quina bestiesa és aquesta d'oli i després tomàquet?
Això...
Perquè ha fet això en la història de la humanitat.
Això no ho ha fet ningú, Olga.
No, home, no.
I si veus algú fent això, truca als Mossos d'Esquadra.
Sí.
És un autèntic psicòpata.
És un psicòpata, home.
Home...
Primer la sal, després l'oli,
sí,
però bueno...
No, sí, i sense...
I el pa després.
I sense el pa. Primer, sí, primer ho tiro a sobre la taula i després suco el pa. Va, per favor, per favor.
Va, sisplau, sisplau, eh? Portem quatre temporades.
Ja, sisplau.
Prou,
sisplau. Prou, prou. El paper de vàter ja se sap on va.
Sí.
I no ho explicarem.
No ho explicarem.
No ho explicarem.
No
ho explicarem,
perquè
el millor no és posar-lo allà, és posar-lo a la cisterna, darrere.
Darrere, ja està.
Llavors hi agafes el que vols.
És veritat, perquè no hi ha res que vagi més bé que guardar-lo a sobre la cisterna. Deixeu-vos de dissificadors de papers
no!
i merdes.
Allà, i com més millor, feu una piràmide.
Una pila, sí.
Sí.
Així no em falta. Que després vas a una casa on és el paper de vàter i una casa aliena on et poses tu a buscar el paper de vàter.
Ah,
i amb
no,
quin
fatal.
No, no, i que,
obrir
no, cuidao, que pots trobar coses que,
ui,
no,
sí,
que, no, que no són paper de vàter.
Eh?
No. Ei, que són aquests trastos.
Com ho feu servir, això, Josep? Neus.
En Xavier de Jesús té una pregunta.
Xavier, aviam.
Jo us volia fer una pregunta. En decisió i en la vestimenta correcta, a on us heu pogut arribar a colar? Jo, per exemple, una vegada vaig colar a una boda.
A una boda, eh?
Sí, a un hotel, estava a un hotel, anava a venir a treballar i vaig acabar dins d'una boda. Ningú sabia d'entera i vaig acabar fotent una bona festa.
Anaves ben vestit?
Sí, sí, sí.
Estava venint de treballar.
Venia de treballar, anava ben vestit, era a Panamà i
no
les bodes són molt obertes.
A Panamà, eh?
A Panamà i la festa va ser... Guapa, guapa.
De què treballaves, a Panamà?
Estava dissenyant un hospital.
Estava dissenyant un hospital?
Carai, Xavier.
S'ha d'anar molt ben vestit, eh?
Sí,
per dissenyar
sí,
un hospital.
No pots anar un pareo.
No.
Perquè si no, les idees no funcionen després.
No.
I tu saps dissenyar un hospital?
Les instal·lacions, sí.
Oh, carai.
No és poca cosa.
No, home. No. O com et deixis l'oxigen.
No són les instal·lacions d'una granja de croissants.
Què passa si queda un rato el quiròfano sense llum?
Bueno...
Ja
hem posat una bombeta d'emergència.
Hòstia, Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé, molt bé. Jo no crec que no m'he colat mai enlloc. Soc molt bon nano, no...
Mira, jo em vaig colar amb un amic sense voler, sense voler.
Sense voler.
Sense voler, perquè anàvem vestits com autèntics homeless.
Sí.
A Frankfurt, en un lloc que feien un lliurament de premis a futbolistes.
Ah.
I hi havia en Beckenbauer. Hòstia. I gent d'aquesta per allà. Què fèiem allà? Amb unes motxilles, eh? No sé com ho van fer, ni com no ens van fotre quatre trets.
Clar.
Perquè els alemanys són molt rectes.
I en veu treure alguna cosa de profit?
Res. Canapé.
Un canapé. Bueno.
Jo tinc un amic que es va colar a un centre psiquiàtric. Però sense voler, també.
Ja.
Segur?
Sí, al principi era sense voler, però era sense voler.
I va agafar un canapé, o no?
No, va agafar un atac de nervis, va agafar, mira. No el deixaven sortir.
Nosaltres, amb actitud i valentia, ens vam colar els ondes.
Sí.
És veritat que els tres que estem aquí ens vam aparcar en un pàrquing perquè es pensaven que érem pallassos.
Sí, és veritat.
Això va ser en els Premis Ràdio Associació de Catalunya.
Sí.
Anàvem a recollir el premi i vam entrar amb la meva furgoneta, anàvem nosaltres tres a dins, i el vigilant del pàrquing ens va dir: sois los payasos.
Sois los payasos, oi?
I nosaltres, i tant, i tant.
I tant que els
som. I tant que som els payasos.
I van apartar tot, eh? Perquè
va aparcar ahir en el de Minus Válidos.
Sí. Va ser així.
I allà mateix, ben bé al costat de l'ascensor, sí, ens va deixar.
Perfecte, perfecte.
I, millor, perquè i no sé els pallassos que vam fer.
No ho sé, ja es van espavilar.
Però com que quedaven tots en un lloc, ja és
sí,
igual.
El pallasso ja, s'espavila.
Sí.
El pallasso no fa patir, carrer, no. No fa patir.
Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell.
El Búnquer. Un programa com els d'antes.
Hola, bunquerins. Creieu que Marc Ribas és en Txec Norris català? Podríem començar a fer acudits com ara Marc Ribas fa bullir l'aigua amb la mirada? O la barba de Marc Ribas es manté perfecta perquè té por de créixer?
Està bé, aquesta segona està bé, està bé. Marc Ribas, bueno, és molt fort. És el que té. No, passa que no estem avançats a veure un cuiner molt fort.
No, perquè perquè no té la necessitat de ser fort. Vull dir, les paelles no pesen tant.
No,
que,
no.
Vull dir que
bueno,
sí.
Bueno.
Algunes sí, però, bueno, sí, però sí. No sé si perquè surtin aquells músculs i aquells
no
bíceps.
No tant.
Hi ha gent que molt forta, a llocs que no toca,
es mou tant.
D'esquadra.
Sí, en un cotxe petit. Què hi fa un senyor gros a dins d'un cotxe petit?
Sí,
no, això no.
Això és desclar.
És que
hi ha un tema de proporció, però, per exemple, que fos molt forçut un...
Però no hem tingut mai un president de la Generalitat culturista.
És veritat.
Per què no? Per què no?
Perquè requereix molta dedicació al
i
culturisme.
I t'has d'un tamboli, eh? Jo...
Ja, bueno, però...
Ja.
Imagina't un tio ben mamat fent de president.
Home, yeah. això estaria...
En Rajoy caminava.
Et dona una seguretat.
Sí, bueno,
Aznar va tenir uns abdominals...
Aznar està fort, eh?
Sí.
Jo no sé si el tombaria d'un cop de puny. Ho provaria, eh?
Sí.
Ho provaria. Però, per exemple, un jardiner... Bueno, els jardiners
estan forts. Els jardiners estan fortíssims.
Els jardiners són fortíssims, és veritat.
Sí, però un tio que fa...
Una mestra.
Un arquitecte.
Un arquitecte molt fort.
Molt fort.
Sí. Bueno, d'esquadra.
O un metge de capçalera.
Metge de capçalera molt fort, també d'esquadra, sí.
A veure, aquestes morenes.
En canvi, infermer molt fort, en conec molts, eh?
És que han de ser forts, eh? Perquè mouen algun personal que...
Sí. Hem d'entrar en Josep, i en Josep ja va pels 300 quilos.
Sí. Aquell canvi de camilla que fan.
Ui!
És curiós allò com
ho
fan, eh?
Sí, tot pensat, amb els llençols i tot.
Sí, però allò també ho he vist fer, canviar de camilla un tio molt gros, quatre infermeres de 50 quilos, eh?
Sí.
Molt coordinades, eh?
Sí.
No sé, se n'ha de saber. Abraçada als infermers i infermeres.
Marc Ribas segurament ja farà la propera sèrie d'acció de TV3.
No sé si és actor, però ho fa prou bé.
Marc de Gironella té una pregunta.
Avui hem vingut a fotre quatre cops de puny al Maresme.
Però és Marc Ribas i el senyor de 30 minuts.
Sí,
també, eh?
Sí. És... Però té aquesta cadència una mica.
Sí, tens raó.
És com... Mercè.
Però disparo ràpid.
Endavant.
Sí?
No, endavant,
sí,
endavant.
Sí.
Endavant, en Marc.
Nosaltres vam estar al Búnquer Confidencial a Manresa.
Sí.
I vam estar... Bueno, allò que vau demanar per fer alguna pregunta i ningú es va aixecar. La pregunta se'm va acudir després.
Ah!
Lo típic, sí. Llavors, la pregunta era la següent. En les quatre edicions que vau fer aquí a Vic, que es parlava de Hitler,
sí,
la pregunta era si els biguetans alguna sessió van deixar entrar Hitler al Búnquer o no. No sé si es pot contestar.
Lo que passa al Búnquer Confidencial i en respecte a la gent de Vic...
Sí, sí. No, sí.
Tots tenim clar que pot ser que sí, alguna sessió, eh?
En algun moment es va aixecar molta targeta verda.
No direm res més, eh?
No direm res més.
És d'una targeta.
El que passa al teatre es queda al teatre.
Sí, heu de saber que en el moment que o entra o surt, està preparat tant per si entra com per si no entra.
Nosaltres ho tenim tot preparat.
Sempre, sigui qui sigui.
Llavors, també et diré que a la gent que van venir a veure... Adolf Hitler, al Teatre Atlàntida de Vic, no necessàriament eren de Vic. Vull dir que hi havia gent de tot Catalunya.
Ah, sí?
Llavors no podem titllar la gent de Vic de segons què, tampoc.
I fins aquí
la resposta. No podem donar més explicacions. Un últim WhatsApp, vinga, va.
El Búnquer és el programa amb més làtigo fuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos.
Hola a tothom. No vaig a fer un àudio ASMR. Simplement
És que estic afònica. Oh, ja parlaria així i em fotria la veu. Per tant, tornem a l'àudio aquest de parlar fluixet. L'altre dia el meu pare em va proposar de veure Natura Sàvia, un programa que va fer l'Albert Pla, el Peyu i el Quimi Portet.
Sí.
Bé, doncs, quina sorpresa va ser la meva quan en el segon programa en el Quimi Portet se li mor la patata. I de què se li mor la patata? De tuberculosi. I en el tercer programa, en el dels voltors, crec que era, el mateix Quimi Portet proposa un exemple que utilitza el nom de Josep Maria. O sigui, el vostre programa es basa en dos pilars que ha creat el Quimi Portet. Em sembla a mi, no? Vull dir, no li podríeu fer un petit homenatge, no sé, alguna coseta? Vale, gràcies, que vagi bé.
Això era el 2018 i sí, el programa sortia una patata. La tuberculosi en Josep Maria sempre ens han acompanyat.
Sempre.
Sempre. Ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Davant.
Notícia des de la directiva del Barça, que demana permís a la UEFA per incorporar jugadores de l'equip femení dins la dinàmica del masculí.
Molt bé.
La junta de Joan Laporta sol·licita comptar amb Aitana Bonmatí, Patri Guijarro i Alexia Putellas de cara als pròxims partits de Lliga per tal de cobrir les baixes que l'equip té al mig del camp. El Barça ha arribat al límit de jugadors del B que pot utilitzar i tot això no té prou jugadors per completar la convocatòria. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha advertit que en cap cas permetrà la participació d'una dona en la competició domèstica, però a hores d'ara la UEFA no ha descartat la proposta, obrint la porta a fer del 2024 un any històric per l'esport femení. Ho seguirem, igual seria més divertit. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé!
Adéu-siau!